No sé si heu fet propòsits d'any nou. El nostre és mantenir aquestes estones quinzenals amb el professor de filosofia, Pere Martí, que són com un petit parèntesi del brugit diari, un kit-kat, ens agrada dir-los a nosaltres. Molt i molt recomanables. Pere Martí, bon dia i ben tornat, nou any.
Molt bon dia i també molt bona entrada d'any. Però, mira, per encetar aquest primer programa de l'any, m'agradaria saludar una persona que em vaig creuar al vell mig del mercat de Vilafranca i que per primera vegada m'ha permès despejar una incògnita que algun cop t'havia manifestat. Hi ha algú a l'altra banda del micròfon?
Ens escolten,
estàs
realment?
Segur? Doncs sí, hi ha algú. I això, doncs, ho dec aquesta certa, doncs, gratificació a un amable oient que m'ho va fer saber, un amable oient que li desitjo, doncs, una molt bona entrada d'any, que també també era exalumne i, per tant, doncs, per aquesta doble condició, doncs, molt agraït, i això és una bona manera de començar l'any, saber...
I tant, quina trempera, no?
Que algú t'escolta.
Que hi ha algú a l'altra banda.
Efectivament, és veritat. Com has dit, tocaria parlar d'aquests bons propòsits que sabem que no complirem, d'aquest nou any que continua sent igual que l'anterior, però això ja ho vam fer en un altre programa, i com que doncs, tenim moltes qüestions a tractar, i com que aquest any que acabem de passar, doncs... Déu-n'hi-do, va acabar bastant fort i sembla que el que es presenta no
promet,
es quedarà
promet.
Massa enrere. Deixem que comenci també amb un programa intens, un programa d'una certa densitat.
Molt filosòfic.
Sí, d'aquests que diem que són programes que no estan tan atents a la realitat immediata com a qüestions més de sempre, no? més de fons, tot i que sempre, evidentment, hi ha aquesta connexió amb això que ens està passant, perquè al final la reflexió filosòfica sempre parteix de allò que tens al teu voltant, això. Per molt lluny que després puguis anar a parar. Si ho recordes, i segur que ho recordes, fa altre dia, és a dir, l'any passat, ens interrogàvem sobre què ens fa ser humans, no? I debatíem com la nostra suposada superioritat basada en que nosaltres som sers racionals i els altres no, començava a entrar doncs, en crisi, perquè doncs, hi ha algunes màquines que fan coses que semblen bastant racionals també i fins i tot millor que nosaltres. Recuperarem aquest tema, que hi vam dedicar doncs, bastant de temps de reflexió, però des d'una perspectiva, com veuràs, una mica diferent. Perquè, clar, aquí la qüestió que caldria aprofundir és què volem dir quan diem racionalitat? Quan diem l'home és un ésser racional, què hi ha aquí al darrere? Pot ser que allò que ens fa ser humans no sigui, com deien en aquests anteriors programes, la nostra capacitat emocional o la nostra suposada espiritualitat, allò que ens semblava que podia separar-nos més de les màquines, sinó realment la nostra racionalitat, però que sigui una cosa que sigui diferent del que acostumem a pensar que hi ha al darrere d'aquesta expressió, racionalitat. Bé, deixem-ho de moment aquí i comencem la reflexió. I com a punt de partida et proposaré una expressió ben coneguda, que segur que has sentit usar en moltes ocasions, però que avui aprofundirem d'una manera especial. Aquesta expressió és: el somni de la raó produeix monstres.
Sí, i tant.
És una expressió que té el seu origen, sabeu, en un gravat de Goya. Una expressió, un temor, una sospita, que es va estendre especialment en les dècades dels 50-60 del segle passat, amb l'auge de l'energia atòmica aplicada a l'exèrcit i l'augment exponencial de potència que anaven assolint les armes nuclears. Justament, una mostra d'aquesta aprensió es recull de manera bastant realista en una recent pel·lícula, Oppenheimer, pel·lícula comercial, però de bona factura.
Ho està petant els primers grans premis
sí,
de la temporada.
De molt bona factura i comercial, però que aboca, de manera bastant realista, deia, l'època i els personatges més rellevants d'aquests avenços científics militars i com això desemboca en un pànic nuclear. Als anys 60-70 hi havia un pànic nuclear. La fi del món semblava que estava allà tocant a la porta. És a dir, es va anar estenent la sospita que com a conseqüència de la raó humana, la pròpia raó podia arribar a ser la causa de la pròpia destrucció de l'home. La raó produeix monstres. I ara voldria citar una altra pel·lícula. Avui vinc una mica cinematogràfica, però aquesta no és tan coneguda ni tan recent. De fet, segurament és molt desconeguda, però que pertany a aquella època, justament, en una pel·lícula de l'any 56. Una de les primeres pel·lícules que vaig veure de ciència-ficció, de fet, una de les primeres pel·lícules de ciència-ficció que es va fer, que avui alguns consideren un clàssic, tot i que el seu títol segurament no diu res a la majoria. Forbidden Planet, el planeta prohibit. Més enllà del seu valor intrínsec, a mi aquesta pel·lícula ja em va causar una impressió quan la vaig veure fa molts anys, no l'any 56, perquè jo encara no havia nascut, però sí que ja fa molt de temps. I si m'ha vingut a la memòria és perquè, tot i que és una pel·lícula, clara, evidentment, amb els efectes especials molt naïfs i el plantejament propi de la pel·lícula, però allò que vol expressar, justament per aquest caràcter tan simple, tan naïf, queda molt clarament posat de manifest. I justament en aquesta pel·lícula s'expressa això. Pot la raó generar monstres? Pot la raó ser el nostre principal enemic? Com va semblar que seria la bomba atòmica en la segona part del 20? Finalment, la intel·ligència artificial serà aquell monstre que definitivament es destruirà? Bé, continuem amb la pel·lícula. L'argument és un argument que després serà un clàssic. Uns viatgers espaials que van amb una nau a una missió en un planeta perquè allà hi havia una colònia que s'ha perdut el contacte amb aquesta colònia. Quan arriben, reben un missatge de perill. Ei, no baixeu, que això us podeu trobar amb problemes. Però quan aterren, hi troben una colònia aparentment molt pacífica. De fet, quasi paradisíaca. Tot i que amb una tecnologia molt avançada. Malgrat que hi ha una calma i un benestar que s'hi respira, són informats de que hi ha una força destructiva, monstruosa i que és implacable, davant dels quals no hi ha res, els atacs d'aquesta força no hi ha res a fer i que va destruir tota la colònia llevat de dues persones, un pare i una filla. Bé, els viatgers veuen que hi ha una tecnologia i el cap de la colònia els informa de que hi havia una raça d'una gran intel·ligència molt superior a la humana, però igualment l'obliguen a marxar amb ells i just quan ha de marxar la nau espacial és atacada per aquest monstre i les seves armes no hi tenen res a fer. Finalment no són destruïts del tot perquè de cop i volta desapareix. Ara ve l'espoiler i suposo que no...
No passa res, no? Des dels 50 del segle passat fins aquí.
Els qui després vulguin veure la pel·lícula. Finalment, els expedicionaris descobreixen l'origen del monstre i perquè va atacar tothom menys aquests dos sobrevivents. Resulta que els habitants del planeta, aquella raça tan extremadament intel·ligent, van desenvolupar una tecnologia d'una potència, d'un poder incalculable. Però també van desenvolupar un altre avenç, que és que podien controlar aquesta tecnologia directament amb la ment. I això va ser la causa de la seva destrucció. Per què? Perquè això va permetre que els monstres de l'inconscient que tots portem a dins es materialitzessin en forma d'energia destructiva que va denorrear totalment a la raça i al planeta. L'únic que va quedar va ser la màquina que podia aquesta energia, com una espècie de màquina d'energia contínua, que finalment, quan va arribar l'expedició humana, aquest cap de l'expedició va aprendre també a controlar amb la ment. I justament això és el que va fer destruir tots els seus companys d'expedició i va estar a punt també de destruir aquesta missió que els venia suposadament a rescatar. Per tant, el monstre que destruïa els altres eren els propis somnis inconscients, els desitjos i pulsions inconscients que es projectaven, que es feien realitat a través d'aquesta energia, independentment de la voluntat, perquè com es veu en la pel·lícula, el protagonista està dormint mentre el monstre està atacant. Aquesta seria la moralitat, una moralitat realment simple però efectiva. La raó si troba un mitjà a través dels quals els monstres del seu inconscient es poden projectar a la realitat, destruirà tot allò que trobi. El somni de la raó produeix monstres. De fet, en la pel·lícula apareix una imatge que reprodueix el gravat, amb el...
De Goya.
De Goya, amb el protagonista dormint. Però el missatge és aquest, compta amb la nostra raó, perquè el protagonista no és un malvat, no és un, algú pervers o violent, és pacífic, fins i tot és un savi. Però, malgrat això, la seva raó és un perill mortal per tots els altres. Bé, veiem com aquí se'ns fa un advertiment que connecta amb els clàssics. Bé, amb alguns clàssics, perquè hi ha uns clàssics que ens diuen, són la majoria, ens diuen, compte amb les passions, no ens hem de deixar endur per les passions a risc d'haver-nos de penedir després. Però n'hi ha d'altres, i molt antics, tan antics com el Gènesi de la Bíblia, que ens diuen justament el contrari. El pecat més antic i greu que pot cometre l'home és la supèrbia del coneixement. Perquè quan Adam i Eva són expulsats del paradís, que és el primer passatge del Gènesi, després de la creació, normalment es fa referència a la poma, a la serp, perquè les dones sempre porten l'home amb el borràs i tot això, però molt poques vegades s'assenyala allò que és fonamental, que és què simbolitza l'arbre. La poma és el fruit d'un arbre, i aquest arbre què simbolitza? Simbolitza el coneixement. És l'arbre del coneixement del bé i del mal. En definitiva, menjar d'aquesta poma, d'aquest arbre, és voler saber, voler ser com Déu. I aquest és el pecat fonamental de supèrbia. És a dir, és el, pecat que porta la infelicitat i les penalitats a tota l'estirp humana. Tota la història de l'Església, evidentment, veurem com el coneixement sempre ha estat quelcom sospitós, perillós, pecaminós. Per tant, a diferència del que ens diuen molts clàssics, com també en aquesta pel·lícula actualment, n'hi ha que ens adverteixen. Compte en deixar-se portar per la raó, a risc d'haver-nos de penedir després. En què quedem? Bé, per continuar aquesta línia de reflexió, ara voldria citar una obra de traducció recent, tot i que és ja fa més temps, Prim i gruixut, del filòsof nord-americà Michael Walzer, que va auspiciar en Jordi Graupera. I d'aquesta obra, en Jordi Graupera en treu aquesta conclusió. Diu, queda clar que, i ara cito, no és cert que siguem capaços de construir una versió del tot racional del bé polític o moral. Quan la raó pretén construir una idea de justícia, en surt una mena d'autoritarisme que molt ràpidament es torna totalitari. Això és així perquè, com ja va advertir el mateix Kant, la raó no és capaç d'entendre's a ella mateixa. Pot entendre moltes coses, però no la pròpia raó. Aleshores, en nom de la racionalitat, i fent passar en aquestes pretensions de justícia el que són els nostres punts cecs, les nostres ambicions, les nostres lleialtats, si deixem les qüestions ètiques exclusivament en mans de la raó, la història recent ens mostra que podem concebre els monstres més terrorífics. I aquí acabem la cita. Però podem afegir el genocidi industrialitzat de tota una ètnia. Després de l'Holocaust, que va constituir això, la racionalització extrema del genocidi, ja estem vacunats davant del sotmetiment de la justícia a la mera raó. L'aplicació estricta de la raó, estrictes mesures dissenyades de forma estrictament racional, no és garantia de justícia. Al contrari, pot esdevenir la materialització de la pitjor indignitat humana. Llavors, què hem de fer? Què ens diu Prim i gruixut que cal fer? A què hem d'afegir la nostra racionalitat? O bé ens hem de deixar caure en mans del sentiment? De l'emoció, de la passió, no és això contra el que ens havíem de protegir? Bé, per continuar en aquesta ruta, abordarem el que ens diu un altre clàssic, David Hume, filòsof dels més interessants de la història de la filosofia, que en el segle XVIII ens deia una cosa molt senzilla, però realment impactant. La raó no és més que un mer instrument al servei de les passions. Perquè les passions és l'únic que ens mou realment a actuar. La raó per si mateixa no té cap força. L'energia que ens mou a actuar, tota l'energia del nostre psiquisme, i si no em vols dir psiquisme, digues-li ànima, procedeix de les passions, dels sentiments, o si ho vols, en la terminologia psicoanalítica, del nostre inconscient,
Embolica que fa fort.
D'aquella part del nostre psiquisme on hi ha el combustible, la caldera, que transmet l'energia per l'acció. Però sé que no l'inconscient, clar, Freud hi descobria tots els monstres amagats, els traumes pertorbadors, els nostres desitjos inconfessables, la nostra part, en definitiva, demoníaca, aquella que ens porta sempre al bord del descontrol. I per això sempre estem patint tant, no? No se'ns desbordi la caldera, ens deixim el cul a l'aire de les passions davant dels ciutadans responsables, civilitzats i reprimits. És clar que en el segle XX tots som fills de Freud i dels seus traumes i repressions, però realment és així. Hume no era tan pessimista. No és que fos ni un geno, ni molt menys. Era un escèptic en moltíssimes coses, però ell estava convençut que la passió fonamental que ens guia és la simpatia, el que avui en diríem empatia.
És més esperançador.
I ho deia molt convençut, perquè diu: els humans ens fa repugna veure el mal i fer el mal, especialment els indefensos, els nadons, els avis. Però això és així, i si no fos així, l'espècie humana s'hauria extingit. Si no tinguéssim aquesta tendència natural a protegir els indefensos, ja fa temps que haurien desaparegut. Per tant, això no és una opinió, és un fet. Això coincideix amb el que deia un altre gran precursor del romanticisme, el senyor Rousseau, la tesi del bon salvatge, la bondat natural de l'ésser humà. El que passa que Rousseau atribuïa tots els mals a la societat, que es pervertia aquesta tendència natural de l'ésser humà. I aquí hi ha una diferència important entre els dos, no? Perquè Hume deia: la bondat natural, l'empatia, si vols dir-ho així, és el fonament de la societat. Per tant, no és l'estat qui perverteix això. Bé, ja que hem parlat del romanticisme, permetem un moment parlar d'aquesta època, perquè el romanticisme és el moment en què el sentiment ascendeix a qualitat suprema de l'ésser humà. Pels romàntics, el sentiment és l'únic camí a la veritat i a l'absolut. Potser no estem totalment dins d'aquesta òptica, però déu-n'hi-do el que hi som encara. Alguna altra vegada hem comentat, i avui ho reprenc, que quan depèn d'una decisió molt important, a què fem cas? Per exemple, quan ens volem casar. Això que això està una mica passat de moda, però encara la gent es casa.
Te'n faries greus.
Què ens sembla millor, o més autèntic, o més moral, fins i tot? Fer-ho per amor o per càlcul racional? És evident que tothom dirà: no, home, això s'ha de fer per amor. Llavors, què passa? Quan arriba el moment decisiu, la raó no serveix? No ens en fiem? O és que reconeixem que al final són sempre les passions el que ens porta a prendre decisions, el que ens mou, com deia Hume, i la raó és un mer instrument al servei d'aquestes finalitats emocionals, ja sigui aconseguir la noia estimada, la medalla d'or olímpica o el descobriment científic del segle. Fem un pas més en aquesta cerca d'una manera diferent d'entendre la racionalitat, i ara citem un antropòleg que en el seu moment va tenir molta, molta anomenada i està en un cert oblit, és Edgar Morin. Fa poc que va morir, que és contemporani. Edgar Morin va proposar una nova manera d'entendre la racionalitat i la naturalesa humana. Diu: allò que normalment atribuïm pròpiament a l'ésser humà, que és el sapiens, que afegim a la nostra arrel biològica homo, això hauríem de superar-ho i hauríem de convertir-lo en sapiens demens. Perquè la nostra racionalitat no és igual a allò que ens ha intentat transmetre la il·lustració i la tecnociència. No és una racionalitat tecnocientífica, instrumental i lògica matemàtica. És molt més. Això és una part només, però n'hi ha una altra part. Una altra part que és la festa, el mite, la desmesura, fins i tot la demència. Això és indestriable de la nostra racionalitat. Ja va intentar, començar més de segle passat, es va intentar formalitzar el llenguatge ordinari i treure tot el que eren ambigüitats, imprecisions, errors, per deixar només exactament l'esquelet d'allò que era absolutament vertader, indiscutible, matemàtic. El resultat, va ser el positivisme lògic, el neopositivisme, això encara funciona, encara té una certa eficiència, però hi ha dos fracassos fonamentals. Bon, continuem usant el llenguatge en totes les seves imprecisions i ambigüitats, per això no se n'han sortit. Dos, un dels seus més conspicus representants, Ludwig Wittgenstein, d'aquests que va també de citar, no? Wittgenstein, va ser dels més radicals en la seva obra més coneguda però poc llegida, Tractatus Logico-Filosoficus. Arriba a la conclusió de que l'únic que pot parlar de la realitat és la ciència, i com que només en pot parlar la ciència, la filosofia ha de callar, i per tant va estar callat. 10 anys, déu-n'hi-do per un filòsof, té un mèrit. Però al cap de 10 anys...
S'hi va repensar.
S'hi va repensar i va dir, però, a veure, de tot allò que ens importa als humans, l'ètica, el bé, la justícia, l'art, la ciència, no hi té res a dir. No hi té res a dir. Per tant, caldrà dir-hi alguna cosa. Algun altre cop ja t'he comentat que la intel·ligència humana, ho hem comentat en aquest programa, consisteix en separar-se de la situació vivencial, dels estímuls que tenim en aquests moments, que si en fem cas, normalment no ens equivoquem. Però quan projectem vers el futur, clar, podem fer coses fantàstiques o absolutament errònies. Si tenim unes llavors de cereals, les podem menjar, com faria qualsevol animal, i a cap d'un temps morirem. Les podem plantar, i ara passarem gana, però després tindrem una gran abundància i podrem sobreviure. O les podem oferir en honor als déus, en el qual doncs ara passarem gana i després també. I algú dirà, oh, és que això és molt irracional fer això. No, no, oferir les llavors en honor als déus, absolutament racional. No hi ha cap altre animal que sigui capaç de fer això.
Que faci una cosa semblant.
Això és producte de la nostra, tant com l'altre. Per tant...
Necessites un pensament elaborat per fer aquesta tria.
Hem de ser, hem d'entendre que la nostra racionalitat sempre va conjunta amb aquesta possibilitat d'estimbar-se. I, per tant, que això d'una seguretat, d'una raó tecnocientífica, lògica, matemàtica, no funciona. Bé, o que potser per aquí poden venir realment els monstres, no per la nostra equivocació ontològica. Bé, se'ns acaba el temps, no tenim temps d'arribar a perfilar totalment aquesta conclusió, però realment una intel·ligència artificial seria capaç d'entendre la ironia? És a dir, quan jo estic dient una cosa i el significat de les meves paraules són exactament el contrari del que signifiquen les meves paraules, no sé, podem descodificar en llenguatge tecnocientífic la felicitat, l'autorealització, la pau espiritual, l'ataraxia? Jo de moment no ho he vist. I per tant, es pot parlar autènticament de racionalitat? Una racionalitat que no et permet comprendre i abordar allò que és el més important per nosaltres, com diuen en les pel·lícules, ja que avui estem en el terreny cinematogràfic una mica, to be continued.
Continuarem.
Continuarem en un altre programa.
Moltes gràcies, Pere Martí, bona setmana.
Igualment.